Ho tenim al cap. Una producció de la taula de persones amb malalties neurodegeneratives i càncer.
Trenta segons i ens plantarem als senyals horaris de 11:45 del matí. Avui ja ho tenim al cap, ens visita Fulvio Capitanio, membre de l'entitat Unidos contra el Parkinson. Molt bon dia, Fulvio.
Hola, molt bon dia a tothom.
Avui et tenim per parlar de les necessitats dels malalts crònics, que també es podrien atendre millor a través de l'ús de les noves tecnologies de la comunicació.
Això mateix.
Per què? Perquè pot semblar d'entrada, no? Pot sorprendre, no pot sorprendre, però vaja, avui és un tema que hem decidit tractar una mica a fons, amb 10 minuts de secció.
Diguem que els malalts crònics, d'entrada, de diferents patologies, no importa si algunes concretes o més que una altra, tenen algunes característiques comunes, com per exemple, doncs, solen ser plurimedicats, tenen, a més de la patologia crònica, tenen altres patologies que secundàries que es van associades, poden arribar a tenir problemes de mobilitat també. I tot això, pues, què passa? Que en un entorn, a més com el actual, de restricció de pressupostos, de disponibilitat, tenim que buscar formes i maneres de maximitzar, treure tot el suc possible amb els serveis que podem oferir com a assistència. I d'altra banda, veure si en lloc de recortar servei, fins i tot podem, amb menys diners, amb menys recursos, tenir més serveis,
ampliar
més a prop de lo que es necessita mal crònic, perquè moltes vegades jo he assistit a fòrums on es parla de les necessitats del malalt crònic i, molt curiosament, no hi havia ningú representant els malalts. Eren totes tècnics, professionals de la salut, polítics, però algú que estigués allà representant el malalt crònic no trobava a faltar, no? Per aquesta banda, pues, diria que el primer que s'hauria de fer és preguntar als experts. Els veritables experts d'això són els malalts mateixos, que poden dir-te quines són les seves preferències. I per altra banda, hi ha alguns temes que podríem comentar, que en quant a malalties cròniques, cada vegada hi ha una tendència a un número més gran de persones que estan en tractament crònics. A més, l'expectativa de vida d'aquestes persones cada vegada és més àmplia i els nous tractaments que s'apliquen cada vegada són més cars. Això és la nota pessimista, no? Què passa? Anem a més persones, més duració de tractament, tractaments més cars. Però, per altra banda, podríem treure profit del fet que cada cop més la població és, a nivell informàtic, està més alfabetitzada. No cal fixar-se en els nanos, que ara a 12-13 anys tenen BlackBerry, iPhone i fan servir tot això, però també les persones de la meva generació, ja que han nascut als anys 60, ja estem informatitzats i som un col·lectiu que cada vegada més entrem en aquest col·lectiu de malalt crònic, no? I també els canals d'informació disponibles són cada vegada més numerosos. I fa 5 anys no era pensable que veien que la gent que anava per carrer mirant una pantalleta i mirant el resultat del futbol o el que estigués passant mitjançant internet. I sobretot l'accessibilitat de les TICs. O sigui, ara en qualsevol moment, ara mateix jo, perquè abans d'entrar he pagat la BlackBerry, però en aquest moment podria estar consultant, pues, qualsevol cosa gràcies a l'internet inalàmbric, no? I per això jo crec que tenim molt espai per donar molts serveis amb els malalts crònics justament degut a aquestes capacitats. I si això, sobretot en un àmbit, jo crec jo, que el més important, és la mobilitat. Es fan molts desplaçaments que crec jo que a dia d'avui són inútils. Es podrien estalviar molts diners i molt temps dels professionals, molt temps i hores dels malalts, i no només dels malalts, perquè pensa en una cosa. Tu dius, bueno, el malalt, pues, ja, qui remei, s'ha de desplaçar, no? Però si amb això té que ser acompanyat d'un familiar, aquest familiar està perdent hores de feina, sí, perquè està demanant un permís o una excedència o el que fos. I tot això suma molts diners al final del dia, dels mesos i dels anys. Coses que amb el que jo dic, invertir una política d'immobilitat.
Clar, per evitar aquestes despeses de la mobilitat.
Ara mateix portem molts anys que volem fer moure coses i persones cada vegada més ràpid. Fem els aves, fem els ponts aeris, perquè la gent es mogui més ràpid, no? Però potser cal canvi de filosofia.
Veure si ens podem estalviar tants moviments.
Exacte, pues, la cultura de la immobilitat, no de la mobilitat. Si puc estalviar anar-me al cap 5 vegades al mes i puc anar-hi només amb una, pues, això al cap hi haurà menys cua, el servei serà més àgil, els professionals entendran més i millor, i jo no tinc que emprenyar la meva família o el veí o qui sigui perquè m'acompanyi, em dugui, em torni, o cridar un servei que té un cost, un servei de transport, una ambulància, a vegades, el que fos, no?
Segur que hi haurà gent, Fulvio, però que per preferir, segueix preferint la mobilitat, el contacte físic amb les persones, però a la llarga és evident que les noves tecnologies, internet, com dèiem ara, doncs és el capdavanter, no?, i és el que ens hem d'acostumar. Quines coses es podrien estalviar, per exemple, tanta despesa en mobilitat i podríem fer a través dels malalts crònics de les noves tecnologies de comunicació?
Ah, tu tenies raó que al final la visita presencial sempre en un moment donat és necessària, i fins i tot hi haurà gent que per raons d'edat, cultura o accessibilitat amb els mitjans prefereix anar de persona. Cap problema, el que proposem...
Mentre no ens neguin l'assistència...
No, proposem persona... no és una alternativa, dir, ai, ho sento, només a través d'internet. No, la visita presencial hi és, no? Però, per exemple, moltes vegades tenim que fer gestions com... un cop cada any, els malalts crònics, tenim la recepta electrònica, no? Que posem que en el cas que el tractament és més o menys estable i no tens necessitat de modificar-ho, però un cop a l'any tens que anar al CAP a renovar la recepta. Bueno, i per què tinc que renovar la recepta? No es pot fer aquest tràmit a nivell, fins i tot de la manera més senzilla, un correu electrònic cap al metge que et confirma el tractament i tu i tornes a activar-te la recepta sense que tingui que anar a buscar un altre paper que em doni per un altre any, no? Uh-huh. O persones com penso als diabètics, per exemple, que tenen els que tenen que prendre el nivell de sucre en la sang bastant sovint per poder mesurar la quantitat d'insulina. Tota aquesta informació, hi ha dispositius que ja existeixen, que són petites motxilles que s'annexen al telèfon mòbil i et fan de l'analítica i et poden enviar-la directament a la consulta del teu metge. Uh-huh, el teu metge pot tenir la seqüència de la teva curva de glicemia contínuament, i si et veu alguna cosa... A través del mòbil. A través del mòbil, els smartphones, que diem ara mateix, no? I amb això, per exemple, altres temes com la meva mare està molt pendent de la seva tensió arterial, no? Cada dia se la medeix perquè té que prendre la medicació i té que anar vigilant que no se li dispari massa o no baixi massa. I a vegades ella mateixa prens unes decisions de dir, bueno, la pastilleta l'agafo una mica més o menys, pues, i per què? Perquè no té visita amb el metge fins dintre de setmanes, no?
Mm-hmm, dins d'X temps.
I què passaria si al lloc aquesta informació anés directament a parar? Cada mesura que la meva mare fa de la seva tensió arterial vagi a parar amb el metge, i el metge pues, li pot donar un feedback i dir, senyora, prengui una mica més perquè s'està baixant molt la tensió, o està pujant molt, o està baixant, i això no passa, no? I una altra cosa...
O en cas de dubte, enviar un correu electrònic.
Perfecte, que és el més senzill, no?
Primer pas. Quina més anaves a dir, Fulvio? Que
per exemple, un tema que jo conec molt de prop, que és el tema dels malalts neurològics, el tema de Parkinson, per exemple. S'ha vist que en la gestió de les cites, en alguns centres, en un país proper al nostre, van fer un experiment de dir... En lloc de donar cita cada 3 mesos, cada 6 mesos, una periodicitat fixada per al metge, que fos el pacient que decidís quan anar i ho comuniqués, no? Sembla una mica revolucionària, perquè diu, això com es gestiona? Doncs pues el resultat d'això s'ha vist que el pacient anava menys vegades al neuròleg del que anava amb les cites programades. Per què? Perquè hi anava quan ho necessitava. Quan ell creia o es trobava en una situació de disagi.
No hi anava un dia per demanar hora, en tornava un altre.
Exacte.
Per fer una primera visita, i un altre per ampliar...
I sobretot, moltes vegades el que passa és que si a tu et donen hora per dintre de 3 mesos i arriba més o menys al dia i et trobes bé i dius, que carai, vaig a perdre el dematí per anar... No hi vaig, estic bé. I això també és un problema, perquè tens una hora reservada que no s'aprofita.
Sí.
I el que es diu el no-show, no us recordo pel pacient, no apareix a la consulta. Pues això s'ha eliminat de socarrel, perquè el pacient t'ho demana quan vol anar-hi i segur que si t'ho demana, hi va.
Exacte, perquè si sap que fa un temps que no hi va, encara que aquell dia es trobi millor, la té demanada, i si no, fins al cap d'un temps no en tornarà a demanar.
L'idea és anar cap a aquesta... el pacient expert, que s'hi diu, no? Una mica s'està intentant implantant aquí a Catalunya amb algunes patologies, perquè el pacient sigui el més possible informat sobre la seva patologia, conegui els medicaments, els efectes secundaris, i tingui una accessibilitat. Per exemple, el correu electrònic és el bàsic. Jo no entenc per què no es pugui fer servir més el correu electrònic cap al teu metge. Jo dubto molt que la gent s'entretingui a enviar correus d'espam amb el seu metge de capçalera, perquè cap a la fi, si ho gestiona malament, després t'ho tallo i no et contesto més, no? Però els aparells smartphone, per exemple, tenen un altre, i he investigat una mica i he trobat aplicacions que són a vegades gratuïdes o tenen un cost irrisori d'un euro o dos euros per gestionar la programació de la teva medicació. Tu pots programar les hores, el dia, la freqüència, la dosis, fins i tot pots afegir-hi una foto del medicament, de la pastilla, perquè no t'equivoquis, i el telèfon et va emprenyant, et va recordant, dient, ara toca això, ara toca l'altre. I a més, tu vas registrant si l'has presa, no te l'has presa, te l'has saltada, i aquesta informació després la pots dur al teu metge, perquè el teu metge analitzi... com ha anat el teu període de tractament envers la com tu li expliques, no?
Doncs les noves tecnologies que fan també les coses més fàcils als malalts de crònics, Fulvio Capitanio. Començaves parlant que no hi ha més experts que els malalts crònics i, de fet, m'has acabat parlant d'aquest terme que s'intenta instaurar a Catalunya, que és el del pacient expert. Per tant, millor no, crec que no es pot explicar això en aquest sentit. Fulvio, si et sembla, ho deixem aquí. No sé si vols afegir alguna cosa més. T'hem menjat el temps ja, aquests 10 minuts que teníem de secció.
Senzillament, que la gent s'informi, busqui per internet, en Google poden trobar moltes coses, i que comenci a anar provant cosetes, i sobretot que també reivindiqui això. Perquè si no som des de baix els pacients que anem empaitant a les nostres organitzacions perquè es facin portaveu d'això, ningú crec que ho farà per nosaltres.
Tens tota la raó, Fulvio, i Unidos contra el Parkinson, doncs, s'endinsa ara a buscar aquesta línia. Moltíssimes gràcies al Fulvio Capitanio, que és membre d'aquesta entitat, precisament, Unidos contra el Parkinson. Gràcies, Fulvio.
Gràcies a vosaltres.
Que fins tinguis també un bon dia.
La vida en directe al magazín de Cugat Ràdio.